Treballem les neurones.
Ja som aquí, ja sabeu que els dijous tenim ganes de treballar les neurones i aquest dijous qui ens ajuda és l'astrofísic, químic quàntic i divulgador científic Joan Anton Català. Com estàs, Joan
Anton?
Molt bé,
Mercè, gràcies.
Què tal? Com estàs? Com ha anat aquest mes? Clar, que nosaltres ens veiem de mes a mes,
de mes a mes.
No?
Passen moltes coses molt ràpides, eh? De fet, te'n dones compte a vegades i fas resum i dius, com passa el temps de ràpid i quantes coses passen, eh?
Clar, perquè ja està, me recordo que vas venir, que era la tardor, no?
Sí.
I ara ja... Bueno,
sí, mira,
clar.
Ja estem quasi,
estem
quasi.
Estem a l'hivern.
Quasi, quasi.
Clar, comencem avui amb una molt bona notícia. De fet, aquests dies estàs presentant el teu darrer llibre, una breu i atzerosa història de la vida d'Angla Editorial. Enhorabona.
Ah, gràcies, moltes gràcies, Mercè.
Feu la presentació d'aquí res, el dilluns 29 de novembre, a les 7 de la tarda,
sí,
a la Casa del Llibre de Rambla Catalunya, d'aquí de Barcelona. De fet,
sí,
tots convidats.
Perfecte, no? Obert a tothom. És un llibre que tenia feia temps que el volia escriure,
sí,
i és una mica la celebració de la fortuna de la vida, no? Després de tot el que hem passat, a més del Covid, que encara estem passant, i quan un també es fa gran, acumula ferides, no? De gent que es perd molt estimada. I al final dius, és que potser no estem valorant prou aquest regal extraordinari que es diu vida, no? Tot el que ha fet la natura per posar-nos en aquí. I estem amb el bucle del nostre dia a dia, de la rutina, i aquest és una mica un llibre per pensar, per reflexionar, és un llibre científic, però adreçat a tots els públics, per fer reflexionar sobre aquesta enorme fortuna que tenim de ser vius, quantes coses ha fet la natura, complicadíssimes casualitats, que jo l'anomeno, perquè avui tu i jo estiguem aquí parlant.
Doncs em sembla fantàstic. Una breu i atzerosa història de la vida per Joan Anton Català, ja sabeu, eh? Un bon llibre a tenir en compte.
Gràcies, Mercè.
I estarem molt pendents també. Nosaltres venirem dient, de fet, nosaltres ja, de fet, el Galtic Pelegrí, el nostre productor, ja directament adreçat, ja ens ha dit Joan Anton, un dia has de venir al programa i parlem concretament del llibre, eh? Ho tenim apuntat. Però avui ja treballem les neurones. Volíem parlar... Bé, d'aquesta cimera, no?, que s'està produint des del 31 d'octubre a Glasgow, és la cimera del clima.
Mm-hmm.
Què hi passa?
A veure, aquí podríem aplicar diverses òptiques. La òptica positiva seria que han anat molts països, han anat representants de 200 països amb l'auspici de les Nacions Unides, que és qui promou això. A més, s'ha fet en un lloc, Glasgow, el Regne Unit, que és... Jo diria que el model en aquest moment és com el referent dels països que s'estan posant a fer els deures d'una forma més seriosa.
Sí.
Aquesta seria la visió positiva. La visió més realista, que no negativa, perquè és al final la real, és que no ens posem d'acord. És que això és molt complicat, que tothom està protegint interessos nacionals, que es pot entendre que ho fem així, però ja no tenim temps de fer-ho. I de fet, Boris Johnson, quan va inaugurar, va dir que aquest és el moment de la veritat. És a dir, ja la ciència ens ha demostrat que ja fem tard, que no hi ha volta enrere, i ara el que hem d'aspirar és a no complicar-ho més del que ja prou complicat ho tenim.
Tu creus que sortirà alguna conclusió o algun acord d'aquesta cimera, d'aquest COP26?
Hauria de sortir ja, vull dir, avui, demà, perquè els acords que han sortit, ahir va haver l'anunci.
De la Xina, no?
Sí, ahir va haver l'anunci dels Estats Units i la Xina, que és molt esperançador des d'aquest punt de vista, no? Perquè són els dos primeres potències, diríem, i també els majors consumidors de combustibles fòssils, que diuen, no, col·laborarem per aturar això. Clar, però llavors s'ha de veure la lletra petita. Què vol dir que col·laborareu? De quina forma ho fareu? Quan ho fareu? Pensa que, per exemple, els plans, abans d'aquest acord, la neutralitat d'emissió de CO2, neutralitat vol dir que tu emets per la teva activitat industrial, però et compromets a reduir d'altres formes i obtens un balanç net de zero diòxid de carboni cap a l'atmosfera. Els Estats Units el tenen fixada, aquesta neutralitat, per l'any 2050. La Xina, pel 2060. Ja fem tard. És a dir, són esforços que faran molt importants, però ja són tard aquests esforços, saps?
És una mica aquesta idea, no?, que també deia Boris Johnson, no?, l'hora de la veritat ha arribat, no?, i
exacte,
hem de prendre consciència. Clar, el desastre climàtic, Joan Anton, fins ara hem sentit diverses promeses, però clar, l'emergència climàtica és el que estem dient, és un fet, la tenim aquí, no?
Sí, això ho ha demostrat la ciència. Abans encara hi havia dubtes, hi havia gent que pensava que potser això eren cicles climàtics naturals de la Terra, perquè sí que és veritat que el planeta al llarg de la història, i el fet el tenim, per exemple, amb les glaciacions i les recuperacions, després ha patit cicles, però ja hem demostrat que no és el cas. És a dir, la ciència ha demostrat d'una forma sense possible contestació de que això és un efecte provocat per l'home i provocat bàsicament pels gasos d'efecte hivernacle que estem generant. I això ho genera bàsicament el carbó, el gas natural i el petroli. I això hi ha dades científiques irrefutables, indiscutibles, per molt que els lobbies que s'han creat i que estan pressionant, per cert, molt a Glasgow, l'altre dia algú deia, sí, hi ha més representants dels lobbies de les, sí, energètiques que de qualsevol altre país individual, no? A pesar d'això, és irrefutable la contribució a l'efecte humà que té el canvi climàtic.
Clar, explica'ns una mica més aquestes dades, no?, que evidencien això mateix, aquesta emergència, mm-hmm, que tenim, aquesta emergència climàtica.
Mira, les dades que ara us aniré comentant les ha generat les Nacions Unides i algunes entitats com la Royal Society, que per mi estan fora de qualsevol dubte de que tenen qualsevol intenció amagada, vull dir, perquè ens representen a tots. Mira, des de l'època preindustrial, això és des que s'agafa com a referència, això vol dir des de l'any 1850 al 1900 s'agafa com a referència, la temperatura global del planeta mitjana ha pujat en 1,1 graus. Val? A més d'aquesta pujada, la major part de la pujada s'ha fet en les darreres dècades. Portem 3 dècades seguides en què les temperatures mitjanes superen a l'anterior dècada. 3 dècades seguides. Sempre s'ha dit que una pujada, i de fet els acords de París deien que una pujada superior a 1,5 graus globals podria tenir efectes horribles. I si ja superàvem el 2 graus, ja era una cosa, ja en portem 1,1. Vale? Sobre aquest 1,5 que ens marcaríem com a topall, en portem 1,1 i la tendència, si seguim així, no és superar els 2 només, sinó és que anar-nos cap als 3 graus si seguíssim en així. El planeta no ha vist uns augments tan ràpids. En quantitat de graus sí que els ha vist, perquè, com et deia, vam tenir glaciacions i després les glaciacions es recuperaven. Per tant, amb augments de graus absoluts el planeta ja ho ha vist, això. Però què passa? Ho ha vist quan hi havia les glaciacions i tant la baixada de temperatura com després la recuperació es produïen en centenars o milers d'anys. Nosaltres estem concentrant a l'equivalent a una pujada de després d'una glaciació, 3 graus, 4, ho estem concentrant en dècades. Això el planeta no ha vist mai, no ho ha vist mai. Hi ha gent que es pregunta, com podeu estar tan segurs de que no ho ha vist mai, si no podem analitzar el que passava? Hi ha moltes coses que sí que podem analitzar i, per exemple, és interessant saber que hi ha gel de l'Antàrtic, sí, o de l'Àrtic, sí, que té bombolletes d'aire que van quedar atrapades fa molts anys i que nosaltres, per exemple, podem analitzar i podem saber quina era la composició de l'atmosfera en aquell moment. Podem analitzar els anells de creixement dels arbres més antics, podem analitzar restes que hi ha a roques. És a dir, tenim evidències que no són termòmetres precisos, però que sí que ens donen indicacions d'aquestes. No?
I fins i tot no, els nivells dels oceans, també, no?
Sí, 16 centímetres de pujada.
Han pujat.
16 centímetres, clar. Això un pot dir, bueno, és un pam, bueno, una mica menys d'un pam. Clar, clar, però estem parlant globalment que hi ha països que, seguint aquesta tendència, desapareixeran directament o moltes ciutats quedaran amenaçades. I aquí el problema és que els països rics, que podem construir proteccions, construirem proteccions, però la major part de la població mundial, que són pobres, estaran sotmesos en aquestes pujades del nivell del mar i no hi podran fer res, tan sols deixar casa seva i migrar a altres llocs. Aquest és un problema gravíssim.
Com és que estem així? Quina és la principal causa, Joan Anton?
La principal causa són els gasos d'efecte hivernacle. Això vol dir la crema per produir energia de combustibles fòssils, que vol dir gas, carbó i petroli. Bàsicament, els estem cremant per fer energia, centrals de carbó, per exemple, o també per els automòbils o els avions. És a dir, per produir electricitat, tota aquesta energia, estem fent aquests gasos d'efecte hivernacle, que el que fan aquests gasos, bàsicament, són diòxid de carboni, és el principal, però també hi ha metà, que quan se'n van a l'atmosfera fan l'efecte hivernacle, és a dir, fan com de tap que impedeix que la Terra es refredi. La Terra rep escalfor del Sol, la superfície s'escalfa, el mar també, i llavors quan la Terra intenta alliberar, radiar cap a l'espai part de l'escalfor que té, es troba en aquests gasos d'efecte hivernacle que bloquegen la radiació cap a fora. I clar, això fa que pugi la temperatura, per això es diu efecte hivernacle, el mateix que estem utilitzant amb els hivernacles. Això, com et deia, és per la crema de combustibles fòssils. I no tenim dubte que això sigui així, perquè hem pogut analitzar la composició d'aquests gasos, els isòtops, que són, diríem, unes varietats d'elements químics que hi ha, i hem pogut certificar que aquest augment de diòxid de carboni que hi està havent i de metà a l'atmosfera és directament causat per la crema que fem de carbó, de petroli i de gas natural.
Clar, però llavors, per tant, gran part dels esforços de contenció, Joan Anton, han de passar per la reducció dràstica de l'ús d'aquests combustibles. Com ho fem, això?
Exacte. Això vol dir una reconversió a nivell econòmic global del món. Hi ha molts països que ja ho estan, això són les famoses energies verdes, que hi estem, però no al ritme necessari.
Que ens està demanant, no? D'alguna manera... Clar,
ens ho està demanant tothom, ens ho està demanant el planeta, ens ho està demanant la societat, ens ho està demanant tothom, no? Què passa? Que hi ha moltes economies que encara depenen d'aquests combustibles fòssils, ho estem veient, no? Que lents que anem desenvolupant, doncs, l'eòlica o la solar, que lents que anem. Hi ha lobbies de pressió molt importants, hi ha llocs de treball que s'han de reconvertir, hi ha indústries que s'han de reconvertir, l'economia s'ha de reconvertir.
Clar. Però si ens fixem en aquest COP26, si et sembla, avui estem treballant les neurones, com ens agrada treballar les neurones amb Joan Anton Català, astrofísic, químic quàntic i divulgador científic. Clar, al llarg d'aquesta cimera, d'aquest COP26, però també a les prèvies, hem sentit això, no?, que estàvem comentant abans, aquestes diverses promeses, compromisos...
Clar, aquí, perquè et facis una idea, anem a veure-ho, no? I anem a veure un mapa del món, anem a visualitzar el mapa del món i anem a veure qui està fent els deures i qui els està fent bé i qui no els està fent. Et deia, per exemple, anar a la part positiva, Gran Bretanya, el Regne Unit. El Regne Unit està seguint un camí que jo penso que és el camí a seguir. Encara no han assolit uns compromisos suficients com perquè els acords de París, que és anem a intentar que no pugem més d'un grau i mig, es puguin assolir, però estan en el camí. Pensa que des de París, cada país que va signar l'acord de París està obligat a sotmetre anualment a les Nacions Unides un document de compromisos on diu què farà cada any, on diu què farà per reduir aquest efecte d'emissions que tenen. Gran Bretanya els està sometent, com molts altres països, i el que està proposant sobre la taula es considera quasi suficient, encara no suficient, però quasi suficient i de bona fe. Fixa-t'hi, de bona fe vol dir que estan proposant coses que es pensa que el país realment pot fer. Després ja veurem si ho fa.
Que hi ha una coherència.
Correcte,
no?
Correcte. Marroc és un altre exemple positiu. El que passa que Marroc, diríem, amb tots els respectes, pesa poc dins de l'àmbit de la contaminació global del món i econòmica del món, i Gran Bretanya seria l'exemple a seguir. Exemples negatius, totalment negatius. Fixa-t'hi com ara Austràlia, dius, home, Austràlia, que el tenim a vegades com a referent, no? Pensem en Austràlia com una quimera, no? Doncs Austràlia és dels països més bruts, directament del món. Té una indústria minera fortíssima, una indústria que depèn del carbó fortíssima. De fet, és el segon exportador de carbó del món. També és veritat que la seva economia a Austràlia sempre s'ha vist amenaçada pel gegant xinès en aquella part de l'Orient i és dels països que menys es compromet i de més mala fe es compromet. És a dir, que quan envia els plans, els experts els miren i diuen... Bueno,
això no s'ho creu
això
ningú.
No creu ningú. I alguns dels plans no mostren ni reducció, ja directament no mostren ni reducció, perquè estan protegint aquesta economia seva, no? Altra, Rússia, molt mal paper. Rússia és dels que estan a la
no
part negativa. No fan els deures. La Xina, afortunadament, la Xina, fixa-t'hi, la Xina és el país que en aquest moment, també per població, més gasos d'efecte hivernacle està emetent, però és normal per la seva població. Els països número 1 d'emissions són la Xina, els Estats Units i la Índia. Clar, són països amb molta població. La Xina s'està esforçant. Podem dir tot el que vulguem, a positiu o negatiu, però la Xina s'està esforçant. I jo penso que la Xina, que va lent, va molt més lent del que s'hauria d'anar, de fet anem tots els països lents, però va molt més lent, jo el veig capaç, com a mínim, de comprometre's en allò que diu. Ja veurem després, saps? Però és allò de, jo vaig lent, però el que digui ho faré.
Clar.
Segurament perquè tenen un entorn polític, i no hi vull entrar, que els permet prendre decisions, no?
Més
i
ràpidament,
tots a una,
no?
Ja sí. Està, no? Sí. Aquí no hi vull entrar.
Sí. Clar, un altre dels dubtes que nosaltres estem vivint amb aquesta cimera a Glasgow, que clar, d'alguna manera també, ostres, és eterna, no? Perquè portem des del 31 d'octubre, crec que és fins a la setmana que ve, si no m'equivoco, però justament és això, és aquesta capacitat de decisió que deies tu, que no entrarem en política, no? Però que la Xina poden tenir com més ràpid, no? Aquesta capacitat més ràpida. D'alguna manera, per què és tan difícil arribar a acords?
Que per això, perquè tothom estem protegint el nostre xiringuito. Tothom està protegint... S'ha d'entendre. La cosa és complexa, perquè si no, ja estaria resolta, no? Hi ha llocs, molts llocs de treball, hi ha moltes economies en joc, hi ha moltes resistències dels grups de lobbying, encara hi ha negacionistes del canvi climàtic, cada cop menys, afortunadament, però n'hi ha. És molt complicat posar tota la humanitat d'acord per un tema com aquest. No ens hem posat d'acord per molts altres temes, ens hem matat durant tota la nostra història ara diríem, escolteu. I també hi ha una qüestió que jo penso que la gent ha de saber, que és que estem demanant en aquest moment uns esforços
sí.
que no poden ser igual pels països del primer món que del tercer món. Nosaltres, els països del primer món, ens hem desenvolupat tot el que hem volgut contaminant tot el que ens ha donat la gana. I ara demanem esforços als països, a tots, també als que s'han de desenvolupar. Això no és just. O els ajudem econòmicament, sí. o això no és just. I aquest és un dels punts que a Glasgow no s'està resolent i els països pobres reclamen. I, de fet, va haver unes declaracions fa molt poc del president de Kènia dient podeu prometre el que vulgueu, però el que hauríeu de fer és complir el que ja heu promès. I s'estava referint al primer món. No? I això és un tema de justícia que hem de posar a la taula. Necessitem posar diners i no se n'estan posant prous, ni d'una forma decidida, per ajudar els països que s'estan desenvolupant.
Joan Anton, clar, també és veritat que no tots els participants no estan signant els acords parcials.
No, això és el que dèiem abans, s'han fet acords parcials. Jo, Glasgow, jo me l'imagino com... No deu ser exactament així tan fàcil, eh? Però deuen ser com un munt de sales en paral·lel i es van reunint allà i van fent acords, no? Els representants. I no tothom signa tots els acords. Per exemple, hi ha hagut acords per la desforestació, que sí que aquests doncs, s'han signat per part de molts països, però llavors n'hi ha hagut també per la reducció de la indústria del carbó, i aquí ja hi ha països que no ho han signat, Austràlia, Rússia, aquests no han volgut signar. Ara, afortunadament, com dèiem ahir, doncs hi ha l'anunci de la Xina que no ha enviat el seu president, ha enviat un representant, però no el seu president, i que ha estat criticat aquests dies sí. per no enviar el seu president, però hi ha un anunci de col·laboració amb els Estats Units que obre esperança en nous acords que haurem de veure quins són.
Tot i així, avui, a nota curiosa, quin és el tercer país més emissor de gasos d'efecte hivernacle, la realitat? Jo sé que saps la resposta.
Sí, mira, tornaré a repetir la llista ortodoxa. La llista ortodoxa és la Xina, els Estats Units i la Índia. Però, si poguéssim fer un país de les vaques, seria el país de les vaques, el tercer emissor de gasos d'efecte hivernacle. Què et sembla?
Per pensar-hi, doncs.
Per pensar-hi.
Quins són... Mira, res, ens queden... Uau, és que ens passa el temps volant aquí, treballant les neurones amb el Joan Anton Català. M'agradaria, doncs, acabar avui a l'espai doncs, preguntant-te això. D'una banda, quins són els efectes reals del canvi climàtic i després què podem fer, Joan Anton?
Molt bé. Mira, els efectes és molt bo que ho parlem perquè la gent pensa que és això. 2 graus de temperatura amunt, tindrem tempestes...
Sí,
i...
no? Que són els que sempre són sí, damunt la taula,
correcte,
no? Sobre la taula.
És molt més que això. Vivim en un món que és injust i l'emergència climàtica el que fa és trencar encara més aquest món injust. Hi haurà més pobres, cada cop més pobres. Els rics són països que es podran protegir d'aquest clima que anirà canviant, els pobres no ho podran fer. I això significa més malalties, més fam, més migracions i més guerres i conflictes. I això és el canvi climàtic. I això no ho viurem ja nosaltres.
Ho
viuran
no,
els fills,
generacions.
Correcte, que els estem deixant un escenari brutal. Què hi podem fer? Jo sempre dic, mira, tenim a la mà el vot. El vot, el que li hem d'exigir als nostres polítics és que posin sobre la taula aquest tema però d'una forma que s'ho creguin i exigir responsabilitat, siguin del partit que sigui. No m'estic posant en el partit, és igual. Qui sigui el partit, a qui jo vulgui votar. Això és una cosa. Després, a nivell individual, tots hem de fer la nostra. No ho faran només els polítics i els grups grans d'indústries. Tots hem de posar la nostra. Primera, amb el vot, reciclar, sent conseqüents amb el consum. Jo no estic dient que és el que hem de menjar o el que no hem de menjar, Déu me'n guarda dir això, però ja hem vist quin és el tercer país productor de... Home, no sé si potser hauríem de mirar-nos una mica més l'alimentació i ser més conseqüents, regular-lo una mica més. Perquè el canvi tecnològic, no ens canviem el mòbil quan surt l'Apple 48, quan ja tenies el 46, no? I dius, això paga la pena, és necessari, exactament.
Sí.
És a dir, ser conseqüents amb el consum, utilitzar el transport públic sempre que puguem, sempre que puguem. Tots podem fer coses, i exigir. I exigir a la gent que li hem donat la confiança del vot perquè realment posin el tema de l'emergència climàtica al número 1 de la llista de problemes que tenim.
Totalment, i a part també doncs, apuntaves aquesta solidaritat, no? Que hem de ser solidaris.
Clar, és dir, la pregunta, molt bé, perquè la pregunta seria vostè, que tots parlem, sí, hem de lluitar contra el canvi climàtic, vostè estaria disposat a posar 1 euro? 50 cèntims? No, clar, jo no. Però algú haurà de posar, és dir, algú haurem de pagar aquest esforç de reconversió de les energies i d'ajut als països del tercer món. No, això sí, però hi ha fons europeus i fons de l'ONU. Ja, però d'on es nodreixen això? No, això no cau del cel, això estem pagant dels nostres impostos. Potser haurem de pagar una mica més als països rics per ajudar els pobres. I aquí la gran pregunta és aquesta. És a dir, tots critiquem, tots estem a favor de... Però després, quan toca exigir i quan toca posar esforços, estarem a l'alçada? Estarem disposats a ser conseqüents i solidaris i posar de la nostra butxaca quan toqui?
Doncs amb aquesta pregunta, nosaltres agraïm un dia més aquí que ens hagi fet treballar les neurones en Joan Anton Català, astrofísic, químic quàntic i divulgador científic. I recordeu, dilluns 29 de novembre a les 7 de la tarda a la Casa del Llibre de Rambla Catalunya de Barcelona, el Joan Anton Català presentarà aquest seu nou llibre, una breu i atzarosa, m'encanta, i atzarosa història de la vida d'Angle Editorial. Que vagi molt bé, gràcies.
Gràcies igualment, Mercè.